Pràcticament un quart d'onze del matí continuem en directe navegant amb el submarí i ho fem per obrir la pàgina de Taigua. Ja sabeu que ens visiten un cop al mes. En aquesta ocasió serà la darrera visita de l'any, perquè a partir del gener hi tornarem, però ho volem fer per parlar dels canvis de les tarifes. Apuntava jo a l'inici que les ordenances fiscals d'aquest 2025 incorporaran aquests canvis, que ara en farem esment i menció, en la tarifa de l'aigua per, entre d'altres coses, adaptar-la a la diversitat familiar. Ara en parlem. D'una banda, m'acompanya la cap de l'àrea d'atenció a l'usuari de Taigua, Susana Abad, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I d'altra banda, el cap del servei de comunicació de Taigua, Jordi Torredemer, bon dia.
Bon dia.
Comencem explicant avui aquests canvis de tarifes que arribaran doncs, a partir del 2025, som ja pràcticament a finals d'any, per tant ho notarem aviat, però si et sembla, Jordi, recordem que Terrassa té ja aquestes noves tarifes de l'aigua, hi ha uns canvis en l'estructura tarifària, en vam parlar en el seu moment, però fem una mica també aquest recordatori i de bon partim en aquests canvis.
Correcte, partim de les tarifes que es van canviar el 2024. Recordem que des del 2014 teníem les tarifes congelades, és a dir, no es havien pujat ni l'IPC, i des del 2024 es va fer un canvi tant de tarifes com d'estructura tarifària realment important. És a dir, vam passar de facturar o de tenir un consum habitatge-aigua i hem passat a un consum de persones dia. Això és el canvi més important. Evidentment, han sigut clarament per fomentar l'estalvi. Recordem que estem, després en comentarem, en una època doncs, de sequera
sí,
encara, i encara hi segueix. S'ha de promocionar i s'ha de tenir sempre present aquest canvi d'hàbits que ens ha de venir doncs, molt de cara al futur. No podem seguir com estem, hem de variar. I bueno, també hi havia un increment de les despeses d'energia que feia que la tarifa en el seu moment era insostenible i de cara al 2024 doncs, es va canviar. Repeteixo, el més important és que hem passat d'aquest consum habitatge al consum persona dia.
Val.
Llavors, aquí es van estructurar en el seu moment bàsicament tres trams de consum.
Trams. Mm-hmm.
El primer tram de consum, que és el fins a 60 litres persona dia, que és el tram més barat o bonificat. Llavors hi havia un segon tram que anava d'aquests 60 fins a 100, que ja tenien un petit increment, i un tercer tram a partir d'aquests 100 litres per persona dia, que ja es considera doncs, que realment estem una mica per sobre de del que hem d'anar a consumir. Com ho feien tot això? Doncs bàsicament s'ha passat, com deia, del consum habitatge al consum persona dia, i aquest consum persona dia està calculat sempre en base a les dades oficials que hi ha en el Padró Municipal d'Habitatge de Terrassa. Què vol dir? Que l'hem de tenir el dia, que ens hem de preocupar, que hem de saber quantes persones som a casa, actualitzar-lo, perquè si no, llavors, vam patir doncs, a principis del 2024, doncs, home, una mica de disbauxa, i per
clar,
això volem parlar d'aquest petit canvi o d'aquests canvis que hi haurem de cara al 2025 per començar doncs, a informar i que realment no tinguem entre cometes, la patacada que
clar,
vam tenir a principis de 2024.
Per tant, aquest 2024, que ja ho vam explicar en el seu moment, mm-hmm, hi van haver aquestes modificacions i aquests canvis significatius que ara tu explicaves, però ara ja, a desembre del 2024, i amb la mirada posada al 2025, hi han nous canvis també en aquesta nova ordenança. Susana, ja et miro a tu. Què són aquests canvis?
A veure, com explicava el Jordi, el tenir informat correctament el número de persones que viuen en un habitatge és molt important perquè els trams venen definits
clar,
per aquest número de persones. Clar. Nosaltres ens basem en el padró, però durant aquest any ens hem trobat doncs, que hi ha situacions en què la gent, les persones, hi viuen a l'habitatge però no estan empadronades.
Mm.
Per diferents motius. A veure, hi ha moltes casuístiques, però al final, ara diré les tres o quatre casuístiques, doncs que es tindran en compte persones que no estaran empadronades, o sigui, el padró no hi constaran, però Taigua les tindrà en compte a l'hora d'ampliar els trams de l'aigua.
Perquè fan despesa d'aigua en aquella llar que,
exactament,
tot i no estan padronades, per tant, no consten com a persona que viu en aquest edifici,
exactament,
o en aquesta casa, sí que hi fan despesa d'aigua.
Exactament.
Per tant, aquesta nova ordenança té en compte aquests supòsits i aquesta diversitat.
Exacte. El que vull incidir és que la diversitat és molt diversa.
Ah, sí,
és infinita i aquí podríem trobar molts, però
hi ha tants caps, tants barrets, a vegades, en molts casos.
Però hem agafat els casos, doncs, bueno, els que pensem que són més importants.
Quines són aquestes situacions o aquests casos?
Doncs mira, el primer d'ells són els casos de pares separats o divorciats, en els quals els fills normalment estan empadronats en una de les dues vivendes, però realment viuen un temps amb el pare i un temps amb la mare.
Per tant, aquestes custòdies compartides, que és meitat setmana amb un, meitat setmana amb l'altre, que la fan despesa igual d'aigua amb una casa que amb una altra, i si a la casa on estan empadronats els nens potser els beneficia en aquest cas, però la casa on no estan empadronats però que hi fan vida, doncs han tingut una despesa que no contempla.
Que en algun cas potser han decidit empadronar la meitat dels fills a cada vivenda, però no és lo normal. Normalment els germans estan sempre junts.
Val, per tant, en aquests casos, fills en custòdia compartida es tindrà en compte.
Exactament.
Val, què més?
Llavors, l'altre col·lectiu serien els estudiants. Els estudiants que, pel que sigui, s'han hagut de desplaçar, viuen, per exemple, a Berga, i estan estudiant a Barcelona.
Val.
I han buscat un lloguer, habitacions compartides, o un lloguer, doncs, a Terrassa.
Val. Bueno, a més, tenim un gran campus universitari amb molts estudiants de fora.
Exactament. Llavors, molts d'aquests estudiants, pel motiu que sigui, doncs, es podrien empadronar aquí a Terrassa, però també perdrien altres avantatges en la seva localitat, no? Llavors, doncs, aquests estudiants, acreditant doncs, la matrícula d'estudis, bueno, això ja en parlem després, doncs, també es podran, o sigui, a Taigua ens constarà com que viuen.
Val, és a dir, aquells estudiants que venen esporàdicament un curs o quatre cursos a estudiar aquí a Terrassa, però que continuen mantenint el seu padró, doncs això, a Berga o on sigui. Mm-hmm. Clar, que estan en pisos de lloguer normalment compartits o no, en aquest cas també hi haurà, doncs, específic, la seva...
Constaran Val. Com que viuen en aquell habitatge per Taigua.
Més casos.
Llavors, parlem dels... Un cas que ja és inferior, en quant a quantitat, els menors d'acollida, que normalment pel tema de protecció de dades no s'empadronen.
Clar.
És un tema, doncs, llavors... Bueno,
és delicat, a més a més.
Clar. És un tema delicat, no són molts, però n'hi ha. Hi ha moltes famílies que acullen nens, sí. Normalment un període d'un any o el que sigui, i doncs aquests nens constaran. Com una persona
no consta en el padró per protecció de dades, però sí que a partir d'uns requisits que s'hauran de fer, doncs constaran com a persona que fa aquesta despesa d'aigua i, per tant, quedarà no, dins d'aquests trams i, per tant, quedarà ben situada en aquest cas. I encara en tenim un altre cas.
Sí. L'últim són aquelles persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 75%, també ens constaran com a una persona de més. O sigui, aquesta persona normalment sí que estarà empadronada. Val. Però el que farem serà que farem com si hi haguessin, en comptes d'una persona, dues. Val. Perquè són persones que, o per la seva discapacitat, necessiten més aigua o sempre necessiten d'una persona, els
clar,
de més.
Clar. Per tant, també es té en compte aquesta casuística. Aquests són, poc o molt, les situacions. Ara ve la pregunta complicada. Tot això com es calcula i com s'acredita? Per què és complicat fer això?
Bueno, a veure, de fet, hi estem treballant encara,
Per, ja m'imagino, per... sí, clar.
Naturalment, estem adaptant també la nostra aplicació, perquè, clar, pensa que ho teníem tot preparat perquè es volguessin les dades automàticament del padró. I ara haurem de controlar en paral·lel totes aquestes excepcions.
Clar.
I a més, només tindran validesa d'un any. O sigui, totes les sol·licituds que tindrem s'hauran d'anar renovant cada any.
Entenc que es farà poc o molt de manera no automàtica, però vull dir que el procediment serà igual de feixuc que si ho fas la primera vegada o... És a dir...
Ja entenc. Bueno.
Ara hi haurà algú que ens està escoltant i dirà, val, a mi em passa això, estic separada, tinc els fills empadronats a casa la meva exparella i vull regular-ho. Què ha de fer aquesta persona?
Bueno, aquesta persona haurà de contactar amb nosaltres.
Val.
I, o sigui presencialment o a través de la web, tindrà tota la informació. De fet, es basarà en omplir un formulari on demanarem dades del pare, dades de la mare. Si no són el titular dels contractes, també necessitarem les dades del titular.
Val.
Imagina't que el pare viu a casa de la seva mare.
Clar, exacte.
La mare, perquè, clar, pensa que són modificacions dins del contracte.
Val.
Necessitarem doncs, que aquell document quedi signat per tots els interessats,
Val.
Titulars dels contractes i pares i mares,
sí.
I bueno, hi haurà d'acreditar una documentació que ja especificarem doncs, que acrediti que els fills són seus.
Val, exacte.
Vull dir, clar, llibre de família...
Sembla que dius així, però és que és
bueno,
evident. Sí. Això serà la primera vegada. Ara dèiem, durarà un any.
Sí.
La segona vegada... És a dir, haurà de tornar a fer tot això o es pot dir tot
bueno,
ok? Ja ho veureu.
Ja ho veurem. El que sí serà necessari sempre és la signatura de totes les persones, en aquest cas del pare i la mare, perquè aquí hi ha d'haver un acord. O sigui, necessitem la signatura, serà electrònica o bé presencial. Nosaltres hem de veure-ho.
El que és molt important, el que diu la Susana, és que s'ha de venir amb l'acord pres ja. Que no vinguem a taigua, diguéssim, a posar...
És a dir, això ara ja ho dic jo. Aquelles parelles que s'han separat, que a vegades no sempre hi ha una bona relació, tingueu els deures fets abans, ja sigui a través dels advocats o del que sigui, però aquest acord de dir, d'acord, posem... és a dir, els nens estan empadronats amb una part de la parella, però ens n'anem a taigua per dir que l'altra part de la setmana o de la custòdia compartida estan amb l'altre progenitor, això ha de venir fet de casa.
Exactament.
A través dels advocats o de les mateixes persones, però aquest acord, és a dir, no fareu d'advocats de divorcis, entenem-nos.
Nosaltres, si venen les persones, el pare i la mare ja han d'estar d'acord, si no, ja no entrarem. Llavors, volia també incidir en el tema que el repartiment dels fills es farà el 50%.
Què vols dir, això?
Que igual hi ha custòdies que la mare té el 70 i el pare té el 30, sempre es farà el 50%.
Val.
Això és així, no entrarem en detalls, perquè si no hauríem d'entrar, ens tornaríem. I llavors també pot passar que un pare, un dels dos progenitors, no visqui a Terrassa. Però bueno, no passa res, perquè diguem, el 50% dels fills se li aplicarà en el contracte d'aigua del progenitor que visqui a Terrassa.
Val.
Això també ens hi podem trobar. Però igualment han de venir els dos pares i signar l'acord.
Per tant, amb els deures fer. L'acord ha d'estar fet de casa, perquè si no, no acabaríem mai. Per tant, dèiem, es calcula d'aquesta manera i hi ha també, per exemple, els estudiants que diguin, doncs mira, jo tinc un visc a Berga, vinc aquí, estic compartint pis d'estudiants, què han de fer també? Contactar amb vosaltres?
Exactament.
I la metodologia és la mateixa.
Tots els casos han de venir, han d'omplir un formulari on allà els hi demanarem la documentació que sigui, que acrediti la seva situació, els hi demanarem dades, la signatura i endavant.
Val. Per tant...
Això és important perquè normalment, a veure, hi ha contractes de lloguer que potser són 4 i el firma un. A tot arreu, i en aquest cas el padró, ens marcarà o que no hi viu ningú i s'aplicarà una persona.
Clar,
si viuen 4, tots aquests límits dels 60 litres que comentàvem al principi es disparen molt. Per tant, és molt important que es faci tot ben fet, que es faci ben fet la primera vegada, i després són acords que es poden anar renovant.
Per tant, totes aquelles persones que entren dins d'aquests supòsits sàpiguen que hi ha aquest canvi a les ordenances a partir del 2025, i el primer que podem recomanar és això, que contactin amb vosaltres.
Exacte.
I que
nosaltres penjarem tota la informació a la nostra web, allà estarà explicat com procedir, quina documentació es necessita, i si no, doncs, poden contactar amb nosaltres.
Però és important, que sapigueu allò de dir, perquè a vegades els deures ens venen fets, però en aquest cas també hi ha d'haver un interès per part de les persones de dir, escolta'm, com ho resolc i com ho faig i on vaig. Per tant, a taigua us informaran. A banda d'aquestes noves, que ja s'ha posat en titular aquestes ordenances fiscals que hi ha aquestes novetats, se'n preveuen d'altres?
La veritat és que sí, se'n preveuen d'altres que bàsicament afectaran a que hi haurà més trams d'aigua, o sigui, ara n'hi ha 3. Ho estem plantejant i analitzant de que n'hi hagin fins a 5, fins i tot. Però això, clar, això hem de fer, és no només definir els trams, llavors hem de mirar els preus, perquè, clar, d'aigua el que ha de fer és mantenir els ingressos, no? Però, és fer-ho una mica tot més... com ho diria?
Més adaptat, potser, a la casuística.
I més suau als canvis.
Exacte. Per tant, el que sí que ja podem dir, tot i que, evidentment, tot això, hi ha un protocol d'aprovació, és a dir, hi ha uns plens, s'ha d'aprovar... El que sí que podem dir és que les ordenances fiscals d'aquest 2025 incorporaran aquests canvis en la tarifa de l'aigua, que és el que hem explicat avui, i estarem pendents de com arribaran, si és que arriben, i de quina manera, els canvis en els trams de l'aigua, que és el que computa per saber què és el que acabes pagant a la factura.
Exactament.
Ho explicarem també.
Sí, sí.
També ho explicarem. Clar, recordem, faig un petit parèntesis del principi. Clar, les dades del padró sempre són unitats.
Sí, sí, clar.
Mai s'ha calculat que hi hagi mitja persona.
Clar.
I tot això són uns canvis en el sistema de gestió importants per poder calcular totes aquestes casuístiques. I, evidentment, ens ve a tots de nou, amb ells, als clients i a nosaltres, i ens estem preparant, esperem que quan l'ordenança s'aprovi definitivament ho tinguem ja tot a punt per poder informar, però esclar, són canvis que no estaven previstos en cap sistema de gestió. Vull dir, el padró hi ha o zero persones, o una persona, o dues persones, no n'hi ha una i mitja.
Clar, però
no existeix la mitja persona, per tant, són canvis de gestió que porten una feina de back office doncs, molt important.
Doncs avui hem volgut explicar justament aquestes ordenances fiscals del 2025 que incorporaran aquests canvis de tarifa de l'aigua de Taigua, però per acabar, que ens queda minut i mig, Jordi, la sequera, acabem tardor, comencem l'hivern, ha plogut al setembre, ha plogut a l'octubre, com està el tema? Perquè em sembla que tampoc podem baixar la guàrdia.
No la podem baixar la guàrdia, tot i que ara hem vist amb notícies de no fa gaire que realment, i s'ha d'agrair doncs, als habitants de Terrassa, estem apostant bastant més per l'estalvi del que semblava, inclús en consumits industrials, comercials, domèstics. Hi ha hagut un petit factor de correcció i realment la política de promoció de l'estalvi està donant una mica els seus fruits. Tot i així, tornem-hi. Tots hem vist la quantitat d'aigua que ha caigut malament en molts llocs i que realment a les capçaleres ha plogut, perquè realment portem un octubre i novembre, però és que han estat per sobre de l'última mitjana, però realment estem per sobre de les mitjanes dels últims 10 anys. I, bueno, l'última no fa gaire parlàvem de que tota la conca interna de Catalunya, els embassaments estaven al 28 sí. I ara estan al 34. Ah, són 6 punts, tampoc és per tirar coets. I tota la part nostra, doncs, el sistema Ter Llobregat, estem al 36-25, vull dir que estem, no arribem al 40 i realment hem de seguir...
A veure, són bones notícies en comparació al mes de maig de l'any passat, però jo recordo quan estaven al 70 i al 80%, que és on hauríem d'arribar. Per tant, ja per acabar, que ens queden res, 30 segons, estalvi, sí o sí, val la pena que ens hi posem, consell, sentit comú...
Sentit comú, no llançar, estalviar, ser responsables, reparar fuites, a les dutxes que no passin d'aquells 3 minuts, millor.
Cançó que no sigui de jazz. Això ho tenim claríssim. La Taylor Swift mateix ens diria bé.
Aprofitar l'aigua de la dutxa mentre no surt calenta del tot això són petites coses que, com deia fa molts...
És agafar uns hàbits de consum, uns hàbits...
Sí,
i ja està.
Recordem allò que deia el capità Enciam famós quan érem petits, que tots els petits canvis són poderosos, i realment és la prova és aquesta, que es pot fer així.
Doncs no baixem la guàrdia, en qualsevol cas això, estalviem sempre que puguem. Ens veiem l'any que ve, que queda lluny, però això és d'aquí un mes.
Ja està aquí.
Per tant, bones festes, bon Nadal i bona entrada d'any. Igualment. I, com dèiem, continuarem navegant amb vosaltres i amb aquestes novetats que sempre aprofitem aquí a la ràdio per explicar. Susana Abad, Jordi Torredemer, gràcies a tots dos.
Moltes
gràcies.
I bones festes, també.
Gràcies. Una pausa i tornem. Fins ara.
El submarí, de 10 a 12 del